Esports, música, entreteniment, entrevistes. Estem preparats per entretenir-te a Ràdio Vilafant.
Doncs sí, aquí estem en directe des de Ràdio Vilafant, acompanyant-vos un dilluns més, un dia com avui, que és 15 de gener, estem a meitat de mes d'aquest 2024 i la sintonia dona pas al nostre company Miquel Costa. Bona tarda, Miquel.
Molt bona tarda, Ivan.
Què et passa, home? Què et passa? Vens molt trist. Escolta'm, no pots estar així.
Vinc trist, enfadat, no sé, és una barreja estranya, però sí, vinc una mica decepcionat, potser.
Ostres. Va, has vingut aquest matí ja picant amb mi, perquè dius, me vaig estar mirant el directe de YouTube de la setmana passada i la meva veu va per avançat del vídeo i li dic, Miquel, tens raó, i avui també aniràs igual, perquè és el sistema que tenim per poder connectar la teva càmera perquè la gent et pugui veure a través de YouTube i pugui escoltar la secció d'esports a través de streaming. No et fa res, no? Amb això no et ficaràs més, no? Vull dir, avui estàs per un altre tema, no?
No és el major dels meus problemes.
D'acord.
No és el major dels meus problemes, però bueno, hem d'anar a la teca, no? Com sempre, hem d'anar al contingut i avui hi ha tela i més dolenta que no pas bona.
Vaja.
Ho anirem veient, però com dic, esportivament no vinc gaire content, la veritat.
Bueno, va, doncs si et sembla podem entrar en matèria, perquè així d'aquesta manera els oients sabran què és el que ha passat. Perquè, mira, l'altre dia, ahir precisament, fixa't el bo que sóc jo d'escoltar esports, que no me n'assabento de quin partit es jugava, perquè volia anar, jo el que volia era anar a sopar a algun lloc, i tenien totes les pantalles ocupades amb el futbol. Per tant, jo vaig pensar, dic, ja en Miquel demà m'ho explica tot, home, no cal que jo vagi a veure en directe res. Vols començar?
Doncs sí, ara que comentaves això, sopar ahir, suposo que estàs parlant del Clàssico, l'equip català que representava la nostra comunitat, doncs va perdre de manera una mica clara, i és que va sortir derrotat contra el Real Madrid en el Clàssico, el Barça, per 4-1, però bueno, una final més d'uns invents que fan, perquè és la Supercopa d'Espanya i es juga a Aràbia Saudí, unes coses molt curioses que fa la Real Federació Espanyola, però a més que a la vegada que es disputava aquesta competició, la qual hi havia 4 clubs de la Lliga, perquè a més la competició s'ha passat en comptes de jugar una final anada i tornada, es jugaven als camps dels finalistes, el campió de la Lliga i el campió de la Copa, que és el que tenia sentit d'aquesta Supercopa, ara es juguen amb 4 equips fent invents i a l'Aràbia Saudí, el qual no acaba de tenir gaire sentit, la veritat. Però bueno, i això a la vegada que es disputava la jornada de Lliga, que només van haver-hi 7 partits en comptes de 10, perquè s'havien de plaçar els equips que jugaven aquesta Supercopa d'Espanya. Coincidia que Barça i Osasuna, que tots dos participaven a la Supercopa, doncs també jugaven en Lliga entre ells, per tant són 3 partits aplaçats i no 4, però sí, es disputaran a finals de mes, principis de febrer, diria, i es va disputar aquesta jornada a 7 partits només, bueno, aquest cap de setmana de futbol, a 7 partits només, i ja després veurem els partits aplaçats per aquesta meravellosa Supercopa d'Espanya.
Molt bé, Déu-n'hi-do com estàs, ja ho veig que estàs bastant tocadet amb això. Doncs endavant, Miquel, explica'ns tot el que tens preparat.
Doncs en aquesta jornada a 7 partits vam tenir el partit corresponent del Girona Futbol Club, que si tot va bé l'any que ve podrà participar en aquesta Supercopa i podrà anar a l'Aràbia i tindrà el partit aplaçat, però aquest any no era el cas i havien de visitar el camp del CUE. Ahir, a les 2, a Almeria, cap a Andalusia, el camp d'un CUE que és probablement dels pitjors de la història, almenys en números, pel que es va veure sobre el terreny de joc i que ja s'ha vist en altres partits, esportivament és un equip que crida l'atenció, que no porta malament les seves idees a terme, que té un molt bon equip, una molt bona plantilla, potser comparat amb els rivals que tenen per aquesta permanència, però que les coses no funcionen, 0 victòries en tota la primera volta, 5 empats, la resta derrotes, i el Girona que va haver de visitar el camp d'aquest CUE i es va donar una patacada i de les grosses. empat a 0 contra l'Almeria i a les dues, com comento, es va disputar aquest partit, i un punt que podries dir és que n'has perdut dos, però realment n'has guanyat un, perquè ahir el partit va ser perquè guanyés l'Almeria de forma molt i molt clara. Es va salvar el Girona un cop rere l'altre, un Girona que és d'arribar poc i tenir aquesta efectivitat de gol en poques ocasions, mentre que té la possessió de pilota. Les coses no van acabar de sortir, i és que només va haver-hi una ocasió, un xut a porta, el qual tampoc va ser una ocasió gaire clara, i a més no va destacar que tinguessin moltíssima possessió. Lo normal contra un equip com l'Almeria és que es planti amb dues línies de 5 o amb una línia de 5 i una de 4, que era el cas de l'equip de Gaizka Garitano, i que s'esperin a veure-les venir, però és que el Girona no va tenir nassos d'apropar-se, de crear perill, de crear aquesta sensació de perill, i això l'Almeria s'ho va creure i va dominar el partit a l'equip andalús, que va tenir un 45% de la possessió. Vull dir, normalment el Girona acostuma a deixar-li molt poc la pilota en els seus rivals, i aquest partit tan atípic per part del Girona es va notar i va ser una mica una crítica generalitzada per part de diferents sectors del món de l'esport. Si mirem a la premsa, hi ha l'Esport amb un titular dient un desconocido Girona salva un punto en Almeria, per tant és el que estava dient, sí. No es van perdre dos punts, es va salvar un, perquè va ser un partit, com dic, molt clar com perquè guanyés l'Almeria. El País, que comenta: el Almería perdona a un Girona desconocido. Continuem amb la mateixa línia. Va ser l'Almería que va perdonar en el Girona. I Estadio Deportivo comenta: Almería 0, Girona 0, combate nulo y con doble frustración. La frustració del Girona estant en la situació que està, empatant amb el CUE, i per part del CUE sumant un empat de més que els deixa allà mateix, al mateix lloc, molt enfonsats a la classificació. En aquest partit, doncs, que no van haver-hi jugades gaire clares per part del Girona, i va destacar la primera vermella directa, la primera vermella directament, perquè tampoc va haver-hi cap doble targeta, el que portàvem de temporada, a Aleix García en el minut 80. Precisament Aleix García, que era l'únic jugador de tota la lliga que havia, l'únic jugador de camp de tota la lliga que havia disputat tots els minuts possibles. Doncs això ja no podrà continuar sent així, perquè se'n perdrà 90, se'n perdrà el pròxim partit. Va veure aquesta vermella en el minut 80, evitant una contra de l'Almeria. Últim home, el va haver d'agafar ben bé a centímetres de l'àrea, va salvar el gol i fins i tot per uns centímetres un possible penal. Justament durant la setmana prèvia havien sortit articles, jo vaig llegir articles d'alguns diaris dient: el Girona és l'únic equip que no ha vist cap targeta vermella de la Lliga, i justament una mica va ser aquest gafe, no? Sí. Perquè va arribar 20 jornades després, la primera targeta vermella per un jugador gironí.
Hi ha molta pressió, perquè és el que parlàvem sempre, és que amb la temporada que estava fent el Girona, Miquel, ens estàvem trobant, doncs, que tard o d'hora havia de passar algun dia alguna situació d'aquestes, perquè els jugadors, la plantilla, tothom treballava sobre aquesta pressió, tothom volia trencar aquesta ratxa del Girona.
Sí, hi ha hagut molta pressió, també hi ha, a posteriori hi ha hagut crítiques bastantes, i jo, si he de donar el meu punt de vista personal, diria que, a veure, s'esperava que arribés un dia en el que el Girona es fes aquesta patacada, perquè fins i tot van perdre el partit amb el Madrid amb 3 gols de diferència, però l'equip va donar bones sensacions, i és que per mi, si s'ha de perdre, si s'ha d'empatar, és donant-ho tot, jugant com tu saps, i si les coses no surten, si el rival és superior, que ho sigui perquè tu has jugat molt bé i ell ho ha fet encara millor. I aquest no va ser el cas. Per exemple, el dia del Betis era un molt bon resultat, que va fastidiar una mica perquè va ser un gol en els últims minuts. El dia del Madrid, doncs, vas encaixar gols amb facilitat i no et van acabar d'entrar, però vas jugar bé. El dia de la Reial Societat vas aconseguir treure un empat, que era la primera jornada, estava bé. El dia de l'Atlètic de Bilbao va ser un espectacle de futbol, i un empat era un resultat molt i molt positiu. negatiu, però considero que aquest va ser el primer partit en el que el Girona no va jugar com sap jugar, no va jugar a el que sap, a el que ha de fer, i per això va punxar, i és el primer resultat realment negatiu, jo crec, per part del Girona, i molta crítica, tant com dels diaris, com de les xarxes, i també de Mitchell, que això va dir pels micròfons d'Esport 3.
Fantàstic, doncs és el que tu dius. Per tant, doncs, escoltem les declaracions de l'entrenador.
No, lo millor del partit és el punt, perquè hem fet un partit molt dolent i l'Almeria ha merescut més, molt més. Nosaltres no hem estat en el partit, ni en la pilota ni sense la pilota. Quan tu no estàs bé, ells avui s'han superat i han sigut millors que nosaltres.
Molt autocrític, l'escoltem Mitchell, donant la cara quan l'ha de donar. Una mena de declaracions que cada cop són menys usuals en segons quins entrenadors, perquè n'hi han d'altres que prefereixen tirar pilotes fora, no? Doncs Mitchell...
Aquí ja volia dir sinceritat total, no? I sí, acceptar totalment que no ha sigut un joc bo.
Sí, hi ha altres entrenadors que potser diuen no, és que tal, és que... Mitchell va de front, va dient el que creu de veritat, i és el que deia, el punt és molt positiu, però el joc deixa molt que desitjar. Tot i això, tot i aquesta situació, tot i aquest partit, el Girona es col·loca com a líder en solitari, ja que el Real Madrid va disputar aquesta Supercopa d'Espanya, tindrà un partit pendent, i de moment, a no ser que hi hagi una altra patacada del Girona a les següents jornades, fins que el Real Madrid no pugui disputar el seu partit endarrerit, no tindria aquesta oportunitat, com dic, si no hi ha patacada del Girona, de tornar a recuperar el liderat. Això sí, hem de mirar la cara positiva, hi ha coses positives d'aquest empat, i és que s'iguala la puntuació, el total de punts de la temporada passada, en 38 jornades. Aquest cop, amb 18 jornades més, ja s'ha arribat a la puntuació de la temporada passada, com dic, 49 punts que suma ja els de Mitchell, que ahir, en cas de victòria, haguessin igualat no els de la temporada passada, sinó el rècord històric dels gironins a primera divisió, que es va firmar a la 17-18 amb Machín amb 51 punts. Per tant, estan a una victòria de superar-ho. Tindrà l'oportunitat d'això en els pròxims partits de Lliga, però no abans de disputar el partit de Copa del Rei. Dèiem l'altre dia que estaven pendents del sorteig, el Girona ja coneix el rival, era molt segur que li anava a tocar un primera divisió, i això és així, i és que d'aquí un parell de dies, el dimecres a 9:45, el Girona rebrà a Montilivi el Rayo Vallecano. Rebrà els de Francisco, exentrenador del Girona. Aquesta temporada, en el partit que hi ha hagut de Lliga, doncs el Girona acaba de poder vèncer. És un rival que no se li acaba de donar del tot malament, i per tant és una bona oportunitat per continuar avançant rondes. I és que la Copa del Rei és un títol al qual poden lluitar els de Mitchell. Realment tenen profunditat de plantilla, no la que tenen el Barça i el Madrid, però la poden competir, i és que per guanyar aquest títol li queden 5 partits. Realment, són 5 partits que queden, si arribessin fins a la final, com per poder aixecar aquest galardó. Passant amb la Lliga, llavors sí, tindríem el diumenge que ve el Girona-Sevilla a Montilivi un altre cop a les 9 del vespre, entrades exaurides. Després els de Mitchell el 28 de gener, un altre cop diumenge, a les 2, visitarien Balaïdos per enfrontar-se al Celta, i per tant, per tancar el mes de gener. I els de Mitchell obriran el mes de febrer a casa Montilivi el dia 3 de febrer, com dic, rebent a la Real Societat, on també hi hauran entrades exaurides. Per tant, ja, tot i aquesta ensopegada, la gent continua tenint moltes ganes de Girona. I
el Girona està de moda, Miquel, ho vam dir.
Està de moda, i és que jo, que sóc un gran aficionat, aquest Nadal vaig dir, que em van dir, què vols de regal? I jo, una samarreta del Girona, no?
Per favor.
No n'en queden, Ivan.
No en queden.
Enlloc.
Home, doncs
a la botiga,
senyal,
a la botiga de l'estadi, a la botiga del centre, a la web, no en queda enlloc.
Doncs això són bones notícies i cal aprofitar aquesta empenta també, eh? Perquè els jugadors sí, sí. Ho saben. Per això deia jo allò de la pressió, perquè no és només el fet de a nivell d'esport, sinó també clar, a nivell d'afició, a nivell de massa social que està moguent doncs, aquest Girona. Jo crec que tot suma i al final, doncs, el que tu deies, aquests partits, entrades auxerides, doncs no se li pot demanar més.
Dit això, passem a una cosa que hem de recordar, i és que estem a gener i hi ha mercat de fitxatges, que de moment no està afectant gaire a Can Girona, però sí que hem de fer un F5 de la situació dels gironins dins del mercat de fitxatges, i és que hi ha un jugador a la rampa de sortida, hi ha una sola operació que es vol fer, bueno, gestionar una posició, que serien dues operacions, que sigui la sortida d'Ibrahima Kebé i un reforç pel pivot, que és una mica la zona on pot jugar el jugador de Mali. Durant aquests últims dies havia parlat de que s'estaven valorant opcions i finalment fa un parell de dies va informar Ángel García que ho tindria tot tancat per marxar cedit al Mirandés, que el Mirandés és conegut, és molt famós per rebre a jugadors cedits i fer que repuntin. Casos com el de Rodrigo Riquelme o Ivan Martín, que no eren propietat del Girona, però sí que van tenir diverses sessions, incloses la del Girona, i que van poder destacar molt el conjunt de segona divisió. Actualment hi ha dos jugadors de la propietat gironina, que són Ilias Chaira i Gabri Martínez, per tant, si tot va bé, Ibrahima Kebé s'hauria de reunir amb ells. Nil Solà, que informa que Ibra podrà marxar quan hi hagi un substitut. Fins que no hi hagi el substitut, no es farà efectiva l'operació. I això semblava que havia de ser senzill, semblava que Nico González podia ser el substitut i era el que volia el Girona, però finalment, com vam comentar la setmana passada, la cosa s'havia tirat una mica enrere perquè l'entrenador deia que ara el volia perquè havia jugat 20 minutets en un partit
i finalment
és que no vindrà. No vindrà, l'entrenador s'hi ha negat completament, ja hi havia el sí del club, ja hi havia el sí del jugador i finalment no sortirà del Porto Nico González, cau el plan A del Girona per aquesta posició del pivot i de moment no han sonat més noms per substituir a Ibrahima Kebé per reforçar aquesta posició tan delicada des de que va marxar l'estiu Oriol Romeu. A part del Girona, en futbol, en el primer equip, hi ha hagut més drames per part de l'esport gironí durant aquest cap de setmana. Si no marxem del futbol, podem veure en el grup dels que solem tractar de tercera federació que el Girona B va encaixar una derrota molt dura contra un rival per la salvació com és la Rapitenca, a casa de la Rapitenca, com dic. Van perdre per la mínima 1-0 amb un gol de Titi en el 78, resultat molt negatiu pel filial del Girona, que està en una dinàmica no gaire positiva i sense tenir una mala plantilla, de fet és que és bastant bona per la categoria, es manté a la zona de baix quan es volia mirar cap endalt, no? I de moment es patirà, i qui també patirà que volia mirar cap endalt i mira més cap en baix és ja marxant del futbol, anant cap al bàsquet, el Bàsquet Girona, que va perdre a casa a Fontejau 84-86 amb el Cué, amb el Palència, que encara no havia guanyat cap partit a domicili, el que portàvem de temporada, doncs derrota del Girona de bàsquet, que ja suma 6 derrotes consecutives i 8 derrotes en els 10 últims partits.
No sé si caldrà fer algun tipus de moviments o veure què està passant perquè hi hagin hagut aquesta dinàmica negativa.
Hi ha molta crítica en xarxes, de fet Nil Solà treia aquesta estadística dels partits perduts i deia, veurem si hi ha moviments, i tothom treia els ganivets als comentaris. Veurem, no, n'hi han d'haver-hi perquè això no va enlloc.
A hores ara no hi ha moviments encara, per això.
No hi ha moviments. També tenim polèmica, i és que donde hubo fuego, cenizas queden, no diuen. Recordem una...
Estàs molt filosòfic avui.
Sí, recordem una cosa que va passar a l'octubre amb David López, unes declaracions. Les escoltem i comentem el que ha succeït.
No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
David, pero para que la gente te entienda o te entendamos, ¿quién te ha insultado? ¿Qué te han dicho?
No, el árbitro, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos. Pero, quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltará el respeto, no insultar, estamos todos en el mismo barco.
Doncs ara podeu pensar a què ve tot això, si això va ser a l'octubre passat.
Sí, perquè has tirat enrere, és veritat.
Sí, sí. Doncs això mateix se li hauria de preguntar a la Real Federació Espanyola de Futbol, la qual va anunciar a principis de la setmana passada, així de golp i piñazo, no? Va anunciar una sanció a David López per aquestes declaracions de 4 partits sense poder jugar i una multa de 601 euros per part del jugador cap a la federació per aquestes paraules, perquè van desmentir el fet de que l'àrbit el pogués haver insultat, i la sanció, que per algun motiu arriba 3 mesos després pràcticament, quan el jugador ja havia sortit a demanar disculpes, que li, suposadament li havien demanat que sortís a demanar disculpes per evitar la sanció. Finalment, la sanció sí que ha arribat molt de temps després, crida l'atenció, i a més, quan jo diria, no sé què s'espera, la federació s'hi fica una entrevista just després d'haver disputat 45 minuts de futbol al màxim nivell, doncs és normal que pugui passar alguna cosa així.
S'està buscant precisament aquestes situacions i jo penso que a vegades has de pensar, com tu dius, 3 mesos han passat, sembla, no?, que hi hagi interessos per intentar desequilibrar les files, anava a dir, no?, o l'estructura que s'està plantejada per un equip.
No ho he volgut dir, però quasi que he anat por ahí. Vull dir, sí.
Ha sigut massa... Per unes bandes estàs una mica emprenyat, però per altres, jo crec que... Jo penso que el que diguem ho deu opinar doncs, moltíssima gent. No? Si ja ha sortit a demanar disculpes i tampoc és que hagi dit quelcom, no? És la seva opinió i, a més, jo penso que ho ha fet d'una manera força... educada dins d'aquella situació de partit.
És que després compares i hi han hagut potser de, bueno, insults d'entrenadors d'equips potents, de jugadors d'equips potents cap a àrbits. De fet, van haver-hi unes declaracions també de Sergio Ramos sobre Ortiz Arias, mateix àrbit, parlant de que era una mica prepotent. Queda una mica l'atenció.
Perquè a ell no ha passat res amb aquestes declaracions.
No.
Ah, d'acord.
Queda una mica l'atenció tot. Per sort, el jugador, diguem, per sort, està lesionat i, per tant, no li afecta perquè igualment s'anava a perdre els 4 següents partits, però empipa potser una mica a l'ambient gironí, que és una mica el que pot passar, que el Girona es baixi baixant a la classificació, no perquè empitjoren ells, sinó perquè hi ha pressions, perquè els intenten trastavallar l'estructura. També hi ha hagut un altre polèmica, i és que hi han hagut unes declaracions una mica rares de Ramon Terrats, exjugador ara ja del Girona. Escoltem-les i ara fiquem una mica en context.
Però que no ascendieron, y yo estaba en mi casa. Claro, al final yo sabía que las dos opciones... me venían bien.
No sé, pero... si puede ser el del Zaragoza.
No, el del Elche.
El del Elche.
El del Elche, vale. que hace gol Peramilla en el 120, creo, 120. Y... Pues yo en ese momento, la verdad es que lo celebré, porque yo sabía que tenía más probabilidades en segunda división, en menos dinero, el club tenía que tirar de cantera. Yo sabía que iba a tener más probabilidades en segunda división que en primera.
Doncs aquí tenim Ramon Terrats, exjugador del Girona, excantarà, va marxar ara Ferrés en un intercanvi amb Ivan Martín cap al Villarreal, i unes declaracions una mica estranyes. Per ficar una mica en context, parla de la tornada de playoffs contra l'Elche amb un Tilivi. Ell no hi era, ara no recordo per què, no sé si era lesió o sanció, però ell no hi era en el partit, no podia jugar, i el Girona que va perdre amb un gol, no com diu ell, en els 120 i algo, sinó que va ser en els 90 reglamentaris, en el temps de descompte. Van perdre amb un gol de Pere Milla en l'últim moment, que va ser un moment potser un dels més tristos de la història recent del Girona, i crida una mica l'atenció que un jugador miri més pel seu bé que no pas pel de l'equip. Si realment ell el que vol és disputar minuts, doncs realment no hi havia cap problema amb que l'equip pugés a primera. Puges a primera, et diuen, mira, aquí no tindràs gaires minuts, pots sortir cedit i molt segurament tindràs amb molts de clubs de segona que et voldran. Per tant, més enllà de ficant-ho així en perspectiva de que realment sí que podria haver continuat jugant a segona, és una mica egoista per la seva part celebrar que el teu equip no puja a primera. I he agafat una crítica per xarxes socials, precisament, un noi es diu Giro Dèbil, diu, us imagineu, i fica exemples de canterans actuals, a Arnau, Quevé, Artero, Joel Roca, Justin García, Enric Martínez i tants d'altres, dir ara mateix que celebrarien que el Girona baixés a segona perquè així tindria més minuts?
És el mateix.
És una mica lleig aquestes declaracions. Ramon Terrats, que suposadament doncs és un jugador que s'ha criat aquí i que
una mica que estava defensant precisament els colors, no, d'un club.
És una cosa que jo ho he escoltat i m'ha deixat molt parat, ho he volgut compartir perquè són una mena de declaracions que no havia escoltat mai. Mai. Però bueno, dit això,
Déu-n'hi-do, el que s'ha, aquesta setmana com s'han carregat les xarxes i com s'ha carregat una miqueta tot aquest sector.
Sí, hi ha hagut això, no gaire bones notícies, polèmica i tota la pesca. Suposo i espero que això no hagi afectat el vestidor. Suposo i espero que a partir d'ara es continuïn fent les coses com s'estaven fent, perquè la derrota, l'empat de l'altre dia, l'ensopegada de l'altre dia, el que més por pot fer a l'aficionat és que l'equip no s'acabi de recuperar el tot d'aquesta situació i que justament t'agafi el partit de Copa, que si perds estàs fora, no és com la Lliga que fas una ensopegada i bueno, et recuperes, tens altres oportunitats, vens justament en un moment no gaire positiu, com això ho carreguis a la Copa, estàs fora i perds la possibilitat d'un títol. Així que esperem que l'equip es torni a centrar i pugui continuar fent la seva feina, que és jugar com ho han fet fins ara.
Fantàstic, Miquel, seguim, que aquí hem estat donant molta teca a primera divisió, Copa del Rei, tot el que està passant, i què més tens?
Doncs hem d'anar, com baixant, sempre
no?
Dic, cap al fang, anem a la Lliga Elite.
Perdona que faci un incís, això del fang hauràs de canviar-ho perquè portem tanta sequia que de fang jo crec que és un luxe avui dia tenir fang, haurem de dir que anem cap a la sorra. Directament, sí. Perquè...
Bueno, tampoc ho dic en un sentit dolent, però
va sortir un dia el comentari que vam fer en broma, i és veritat, però jo crec que haurem de dir que anem ens anem a la sorra, que es pot entendre també que venim cap a la costa.
Sí, també. Anem amb els nostres veïns, amb el Figueres, a la Lliga Elite. Recordem que l'altre dia encara no s'havia tornat a començar la Lliga Elite, a diferència de la tercera ref. Ara sí, i el Figueres ho fa de la millor manera possible, guanyant a domicili a casa del Rubi per 0-1. Comentàvem que podia ser un rival dur perquè venien de jugar a la Copa del Rei, de plantar-li cara a l'Atlètic de Bilbao. Doncs els de Roger Vidal, doncs, que van poder aconseguir 3 punts molt i molt positius, victòria per la mínima amb un gol de Xavi Ferrón en el minut 26, i també una mica de moguda, puguem dir, perquè van haver-hi dos dobles targetes grogues, per tant, dues expulsions, i és curiós perquè per part del Rubí se'n van expulsar Juncà, que va veure la primera groga al 78 i la segona al 89, molt poca diferència, i encara menys diferència la doble groga del jugador del Figueres, que en aquest cas va ser Teixidó, que va veure la primera al 86 i la segona al 89 també, al mateix moment que Junca. Amb això, amb aquests tres punts, el Figueres, que es col·loca en una posició, podríem dir, de luxe, i és que és setè, està fora de la zona de promoció, però està empatat amb qui marca la zona de promoció, que en aquest cas és el Vic, que està sisè amb 21 punts, tots dos, a un puntet del Lleida, que és cinquè, a dos del Lloret, que és quart, a tres del Baix, que és tercer, i ja ens hauríem d'anar a 5 punts del segon, que és el Sabadell B. Això sí, també, molt important, el Figueres es col·loca amb 6 punts de diferència respecte a la zona de descens. Que és...
Qui ho anava a dir-ho, eh? A començar la temporada, els primers partits que dèiem, Déu-n'hi-do, no està començant amb bon peu aquesta Unió Esportiva Figueres, i ara sembla doncs que ha començat molt bé aquest 2024. Veurem una miqueta com es desenvolupa la resta de la jornada i la resta de temporada.
Veurem com continua aquesta dinàmica, però l'equip que ve en una dinàmica més
positiva,
o menys positiva, normal, jugant bé, lluitant, i sumar punts en aquesta lliga és molt important, perquè, com diem, pocs equips, poca diferència de classificació, estàs a prop de la zona de promoció, però perds tres partits seguits i tornes a estar rosant el descens, per tant s'ha d'anar molt de compte i hauran de continuar a sumar punts. Tindran l'oportunitat el dissabte que ve a les 12 del migdia a casa, a l'estadi de Vilatenim, rebent el Sant Boià. El Sant Boià que va en novè, a 4 punts dels figuerencs, i també per tancar el mes tornaran a jugar a casa el 28 de gener, per tant dissabte, també a les 12 del matí, rebent el Vic. El Vic, que és sisè, que està a la zona de promoció.
Aquest és un partit maco, aquest, eh?
Rival directe, partit maco, i que no estaria malament anar-lo a veure, eh? M'ho puc plantejar anar-lo a veure, eh?
Escolta, és un partit molt interessant per veure una miqueta com ho enfronta, en aquest cas, les files figuerenques, eh?
Pugem una categoria, passem amb uns altres veïns, amb el Peralada, que va tenir un partit molt complicat en aquesta jornada 16 de la Tercera Federació, i és que visitaven el camp del líder de l'Hospitalet van plantar cara. Va plantar cara al Peralada. Hi havia queixes per part del propi CM, de la compte del Peralada de Twitter, que em va semblar llegir un tuit així com hem plantat cara, hem lluitat en el tercer partit de la setmana, perquè és que justament el Peralada en 7 dies ha disputat 3 partits i tot i això li ha plantat cara al líder, però això sí, amb una derrota per la mínima. 1-0 va perdre el Peralada a domicili amb un gol de Gómez en el 29, en aquest cas no van haver-hi vermelles, 7 grogues i bastant ben repartides, però bueno, el Peralada que va plantar cara...
Vinga, d'aquesta dinàmica de 3 partits en 7 dies, no se li pot dir que, a més, no plantés cara amb aquest resultat contra el Lidl.
I venien de dues victòries en aquests 3 partits, 2 de 3. Està molt bé, més quan aquesta derrota és contra el Lidl i només per un gol.
És el que comentaves al començament, no? Has perdut, però has plantat cara, has jugat bé.
Sí, això és potser el que parlàvem del Girona, no? Que sí, van treure aquest punt, però potser no van plantar tanta cara. Doncs el Peralada va perdre, però plantant cara en un líder, en un Hospitalet que ve en una dinàmica brutal, i pocs ho poden dir que hagin aconseguit fer patir en aquest líder de la tercera RFF. Amb això, el Peralada es col·loca sisè amb 25 punts, la zona de promoció que el marca el cinquè en aquest cas, que és el Vilassar de Mar, que està amb 26 punts. Després del partit endarrerit que vam comentar l'altre dia i tal, el Peralada s'havia col·locat cinquè, s'havia col·locat a la zona de promoció, si no m'equivoco, per primer cop en el que portem de temporada, però amb aquesta derrota i amb la victòria dins d'aquesta jornada del Vilassar de Mar, el l'equip empordanenc doncs, que es va tornar a col·locar fora de la zona de promoció, això sí, a 10 punts de la zona de descens. Per tant, situació molt positiva pel Peralada, que buscarà sumar més punts el dissabte a 4:45 a casa amb el Mollerussa, equip que de la part baixa de la classificació, 14ens, i aquests es col·loquen a només 2 punts de la zona de descens. Per tant, partit a priori fàcil, sí. Però
bueno, ja hem vist trampa, què passa partit trampa amb els de la part baixa quan sí, volen sí. I tenen necessitats de sortir d'aquesta posició.
Seguim, anem més cap a la costa, anem amb l'Escala, que en aquesta jornada va patir de valent. Va patir perquè va aconseguir sumar, però un partit que podríem dir no apto per a no sé, per als que tenen problemes del cor.
Vale, d'acord.
Cuidado que no hi hagi una taquicàrdia o una alguna cosa a la grada.
Estava pensant que havia passat aquí.
Perquè va ser un partit d'infart ben bé. Uh-huh. I és que l'Escala va empatar a una casa del Prat, van començar perdent amb un gol de penal del Prat de Fernández en el minut 43 i van empatar després de que li ensenyessin una vermella directa per penal a Valentín en el 89, en el jugador del Prat, un penal que es va encarregar de xutar Xumi, vale. que està fent una molt bona temporada, el va xutar i va marcar el gol de l'empat, un punt molt valiós per l'Escala, i més com veient com havia anat el partit, com diem, minut 89 va aconseguir aquest empat l'Escala. Tot i això, la situació és de molt i molt de parir. Per tant, diem que aquest punt és molt positiu, però s'ha de començar a sumar de 3 en 3 perquè, com dic, molt i molt de parir, perquè l'Escala és 15ena, és l'últim de la salvació, ja la resta són posicions vermelles, són posicions de descens, només amb 16 punts, un per sobre del Vilafranca, que marca aquestes posicions de descens.
Una Escala que ha de canviar la dinàmica, doncs, no sé si tindrà l'oportunitat i ho té a priori positiu.
Té l'oportunitat amb un rival molt directe, serà aquest dissabte a 4:45 a casa, això sí, uh-huh, rebent a la Rapitenca, que va 17ena, que està a 2 punts de l'Escala per darrere, rival directe. Si guanyen, superen a l'Escala i envien a l'Escala a zona de descens. Per tant, partit clau, la Rapitenca que ve de guanyar en el Girona B, que és un altre dels rivals per la salvació, i l'Escala, els jugadors de Dai Benítez necessiten
concentració màxima.
Sumar sí o sí, no es poden permetre un entrebanc perquè es complicarien molt i molt la vida.
Fantàstic. A part del vessament d'aigua, Miquel, que fas a l'estudi, sort que no toca els teus apunts, perquè tens encara doncs alguna informació més que donar-nos, no?
Sí, passem amb l'Olot. Passem amb
la Garrotxa. La Garrotxa.
Sí, i és que l'equip que millor dinàmica té, sí, dels que repassem de la zona de les categories baixes, doncs va aconseguir guanyar aquest cap de setmana, aquest diumenge, van disputar el seu partit a 4:45 i van poder guanyar a casa davant del Vilafranca, que és un rival directe a l'Escala, per tant li van fer una mica un favor a l'Escala, però van patir de valent, perquè va ser un resultat final de 3-2, van començar perdent amb un gol d'Arnau Canyes en el 37 pel Vilafranca, i després van arribar els gols de l'Olot un darrere l'altre. Va marcar Marc Mas abans d'anar a la mitja part i fer aquest 1-1, i ja a la segona part, en 3 minuts, en el 54 i en el 57, van arribar uns gols de Perone i un altre cop Marc Mas per ficar el 3-1. No va ser el resultat definitiu, perquè 2 minuts després, en el 59, Frutos va fer el 3-2, que va ser el marcador definitiu. El Vilafranca, que va lluitar, que va voler aquests 3 punts, perquè la zona baixa, com veiem, està sent molt lluitada i molt dura, i ho va intentar fins al final, però no van poder. Victòria molt positiva per l'Olot, que es col·loca segon, continua segon, continua a 3 punts de l'Hospitalet i a 5 de diferència del tercer, de la Tona. Per tant, continuen en la mateixa posició, mateixa distància de punts i, per tant, no hi ha gaire canvi, no hi ha gaire a destacar. Cal destacar doncs, que en la següent jornada s'enfrontaran al quart, a la Muntanyesa, a casa de la Muntanyesa, el dissabte a les 12 del migdia, Muntanyesa-Olot, partit dur per als de la Garrotxa. Veurem de què són capaços, però en principi haurien de sumar si no es volen despenjar i perdre en aquest Olot.
Fantàstic. Doncs digues, Miquel, l'últim apunt.
Doncs avui que tenim temps, destaquem el Vilafant, que després Correcte. D'aquestes vacances va poder ahir jugar a casa del Cadaqués, encaixant lamentablement una derrota per 3-1, que els deixa encara en la zona baixa, la zona perillosa, i és que estan entre els tres últims, són 14ens de 16 equips, es col·loquen amb 11 punts a 3 del Recreativo Marca per sortir d'aquestes tres últimes posicions i empatats amb el seu perseguidor, l'Espolla, que va poder guanyar el seu partit de la jornada. Pròxim partit del Vilafant el dissabte que ve a casa del Cabanes, a Vilafant, rebent el Cabanes a les 4 de la tarda, un Cabanes que està a 4 punts. Per tant, bona oportunitat pel Vilafant. A més, a casa veurem si aconsegueixen sumar punts.
Ho veurem doncs la setmana vinent. Miquel Costa, moltíssimes gràcies per una setmana més acompanyar-nos amb tota aquesta informació. I nosaltres amb això tanquem el programa d'avui. D'aquí 7 dies, més notícies. Veurem també com avança aquest apartat, podríem dir, no del corazón, la part rosa, aquests conflictes que a vegades estem comentant. Doncs veurem com van evolucionant.
I també el mercat de fitxatges.
El mercat de fitxatges,
esperem
correcte.
Esperem moviments.
Exacte. Miquel, que vagi molt bé, molt bona tarda. I nosaltres tornem demà amb el Fem Campana. Abraçades.